Mar endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe, Josep Àngel Sáenz Meneses.
Fa pocs dies, en una entrevista, un periodista em va fer una pregunta que expressa una idea molt comuna en els nostres ambients d'església sobre el fet que la manca de vocacions pot propiciar que ha arribat l'hora del laicat. Jo li vaig respondre, com ho he expressat en altres ocasions, que l'hora del laicat comença en el moment del baptisme i que aquesta hora no depèn de la fluctuació de les estadístiques dels seminaris i noviciats, perquè si aquí a Occident hi hagués una revifalla de vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada, suposaria això que els laics haurien de donar un pas enrere? He recordat aquesta conversa en motiu de la festa que avui celebrem, el baptisme de Jesús, que significa l'inici de la seva missió. La veu del Pare revela que Jesús és el fill estimat del Pare. L'Església ens recorda el que significa i comporta el baptisme i la missió de cada batejat, perquè tot batejat és ungit per l'Esperit com Crist i participa de la seva missió en el món. El Concili Vaticà II va revifar la consciència de la vocació i missió dels laics. Més endavant, Sant Joan Pau II va escriure l'exhortació postsinodal Christi Fidelis Laici, fruit del sínode dels bisbes de 1987 sobre la vocació i la missió dels laics en l'Església i el món, que promou una consciència més profunda entre tots els fidels del do i la responsabilitat que comparteixen en la comunió i la missió de l'Església. Tot seguint els ensenyaments conciliars, tant dels documents Lumen Gentium sobre l'Església com d'Apostolicam Actuositatem sobre l'apostolat seglar, l'exhortació Christi Fidelis Laici va significar un impuls al compromís dels laics en la vida de l'Església. Una de les seves aportacions fonamentals és l'èmfasi en la definició de laic per via positiva, seguint la perspectiva oberta per Lumen Gentium. Ofereix una profunda meditació sobre el baptisme com a font de la identitat laical. Es tracta d'una visió que té el seu punt de partida en l'ésser del laic i no primàriament en el seu quefer, ni menys encara en la seva funció o en el seu protagonisme. De l'ésser del laic deriva la seva missió, i és així com es comprèn millor el seu lloc a l'Església i al món. La missió evangelitzadora del laic prové de la seva participació en el triple ofici sacerdotal, profètic i reial de Jesucrist, amb la seva manera pròpia. En virtut de la seva realitat baptismal, el laic és corresponsable en la missió de l'Església, amb una modalitat que el distingeix, l'índole secular. El caràcter secular és propi i peculiar dels laics, que viuen en el món, implicats en els seus treballs i ocupacions i en les condicions ordinàries de la vida familiar i social. Estudien, treballen, estableixen relacions socials, d'amistat, culturals, professionals, etc. Els laics contribueixen a la transformació del món des de dins, com el ferment en la massa, mitjançant l'exercici de les seves pròpies tasques, guiats per l'esperit evangèlic, manifestant Crist davant dels altres, amb la seva paraula i testimoni, amb la seva fe, esperança i caritat. El Papa Francesc, en la seva exhortació Evangelii Gaudium, ha remarcat de nou la dignitat dels laics i la seva responsabilitat en la missió de l'Església. Més recentment, del 14 al 16 de febrer, just abans de la pandèmia, es va celebrar a Madrid el Congrés de Laics, Poble de Déu en sortida. El Sant Pare va enviar un missatge als participants, tot donant les gràcies per la seva consciència eclesial, per sentir-se membres vius i corresponsables en l'Església local. Els va animar a viure la seva pròpia vocació immersos en el món, escoltant amb Déu i amb l'Església els batecs dels seus contemporanis, anunciant la paraula de Déu amb passió i alegria a través del testimoni cristià. Que la festa que avui celebrem ens ajudi a tots, doncs, a viure la nostra vocació com a fills de Déu enmig del món.
Com remem els nostres testimonis?
Ja sabeu que en dic Déu lo feu, però el que m'agrada molt és poder-vos presentar un amic que té el mateix nom que el meu pare, Joan, i que el cognom és el meu, però més curt. Déu.
Sí, en vés de Déu, Déu.
Déu.
Si no, seria una cosa que no sóc. Llavors, vull dir, puntualitzem-ho bé, això, no?
Exacte,
és
exacte.
Déu.
Déu. I, a més, sou periodista, heu tingut una llarga vida i jo la sensació que tinc és de una serena mirada a les coses i a la vegada una atenta mirada a les coses. Per això ens agradaria parlar amb tu. Com veus la situació amb tots aquests Nadals que hem passat, en tot aquest moment d'inquietud, d'incertesa?
Bueno, certament han sigut uns Nadals molt diferents a el que estàvem acostumats, no? Per això de la pandèmia i per moltes coses més. Perquè, per desgràcia, jo crec que cada vegada menys es celebra el Nadal. El que se celebra són festes, però no el que és el verdader significat del Nadal. El Nadal és una manera de viure el cristianisme, de celebrar el naixement, el principi d'una vida, com va ser la de Jesucrist. Però els que som creients, a més d'aquest naixement, sabem que va venir aquí per salvar-nos a nosaltres. I la fe dels cristians comença quan va néixer i també quan va morir. Perquè si jo no carregués que Déu no va, Jesucrist no va ressuscitar, què seria Jesucrist? Un profeta? Un home bo? Un home sant? És la seva resurrecció la que em dona fe i esperances de viure aquest Nadal. I es pot viure de moltes maneres. Es pot viure a casa, amb la família, amb la gent que t'envolta, i sobretot fent una cosa, que aquest Nadal no només sigui el 25 de desembre, que sigui cada dia. Perquè cada vegada que veus una persona necessitada, doncs quan l'ajudes, estàs ajudant amb una persona que Déu indiscutiblement t'ho premiarà algun dia. Aquesta és, en síntesi, el que jo veig del Nadal.
Doncs una síntesi super encertada i molt, molt ferma. Podríem dir també, per exemple, que jo recordo un relat de Charles Peguy, no? I es feia la pregunta dient, home, que la gent tingui fe, pues, creure que hi ha algú superior sempre és possible. Tenir caritat quan es veu patir, també el cor pot reaccionar i ser generós, però l'esperança és el gran miracle, no? I el que jo necessito per damunt de tot és esperança. I el dia que neix Jesús, jo crec que el que queda molt clar és que la persona guanya una dignitat increïble, la humanitat guanya això que és precisament esperança. Jo puc mirar a la persona humana més enllà dels seus defectes i amb molta esperança.
Sí, l'esperança és fonamental, no? I és una de les coses principals, doncs, de que la teologia moderna, doncs, ens ensenya, i antiga, que es basa tot en l'esperança, no? Però jo crec que tot es basa en un principi fonamental, que és la fe. És la pròpia fe de la persona, és la que et dona força, ànimo, esperança i veure les coses d'una manera diferent. Personalment, pues, intentaré sempre a la meva família inculcar aquesta esperança i aquesta fe. Però haig de reconèixer que en moltes coses he fracassat. Jo li he tingut sempre aquesta esperança i aquesta fe, però potser no he sabut, i em dono culpable d'això, dintre de la meva família, poder-ho dur a terme. I sempre serà una creu que tindré present.
Però podríem dir que quan contemples a Crist, doncs el que seria la gent del seu voltant no precisament la vida de Jesús quan la contemples a la creu és l'èxit de la comunicació, ni és l'èxit, no es palpa l'èxit. I em dóna la sensació que moltes vegades quan parlem de la transmissió de la fe ho veig per molts nets, que seria com una sensació que el dia que se'n va l'avi, doncs els hi queda una emoció especial perquè se n'adonen compte que l'avi tenia una vivència que no la troben i té un efecte molt gran. I aleshores doncs hi ha molt de misteri, i jo crec que vivim una època que ha estat molt reacció d'una altra època, i els que serien els teus fills, els que serien els fills de la gent de la nostra edat, una miqueta és la generació d'aquesta reacció, la generació que ha reaccionat, no? I és clar, en la reacció es donen moltes circumstàncies, però resulta que els seus fills són una caixa de ressonància i vas veient que tenen com una nostàlgia, no? Perquè potser aquests moments estan molt marcats per una nosa de Déu i una nostàlgia de Déu.
Sí, certament és així. Jo sempre he pensat, i crec que no estic equivocat, de que quan més anys té una persona, més clar veus les coses. Perquè has tingut unes experiències de tot tipus que t'han obert unes portes i t'han tancat unes altres. I la joventut d'avui dia, pues, ha canviat el temps. Jo ara veig la gent jove, quan jo era jove, les avantatges i el que fan ara no ho fèiem abans. I estan acostumats a veure el món d'una altra manera. Potser l'Església hauria de, també de mirar de poder rectificar en aquest sentit. No estancar-se tradicionalment, sinó cobrir-se. El Papa mateix, el Papa Francesc, ho està fent contínuament. Però no està seguit per tota l'Església. Hi ha una sèrie de bandes, uns en un costat i els altres en un altre, doncs que tots dos creuen que van pel bon camí, però jo crec que estic en aquest cas en el costat del Papa Francesc per obrir els cors, per obrir-se a la joventut. Crec que és una bona tasca la que està fent el Sant Pare, i crec que molts, ja no dic sacerdots, ja a nivell de cardenals, a nivell de bisbes, haurien de seguir aquest camí. I em fa l'efecte que de vegades no el segueixen prou.
Tema complicat, però jo també encara me'n recordo d'una paraula que va dir una noia que em va sorprendre molt, no? Hi havia un debat sobre just el que estàs dient, no? I aleshores va tindre l'atreviment de dir el següent: abans de l'opinió, abans de la consciència, el Sant Pare hi és. I per tot catòlic hi ha com una cosa que és profundament misteriosa, per això l'Església es mana, que l'efecte al Sant Pare és molt imprescindible en l'Església. Que no és el seguiment cec, sinó que jo crec que l'Esperit Sant té una agudesa que dona persones diferents. Els papes que hem tingut han estat seriosament persones molt diferents entre elles, però que han afrontat el tema de cara de maneres molt diferents. Per tant, jo crec que el que no està amb un efecte potent amb el Sant Pare sempre acaba desnortat, sempre acaba fora de joc, perquè jo crec molt, no és que vulgui ser papista, no? Però crec molt que és una de les coses que desfigura més el misteri de l'Església.
Sí, a veure, jo recordo, amb aquestes paraules que estàs dient, una de les últimes experiències que he tingut, molt bona i molt positiva per mi, i és que fa només 4 anys jo vaig conèixer amb un sacerdot. Era sacerdot, no era res més que sacerdot. Va resultar que un dia em telefona i em diu que el Sant Pare doncs l'ordenarà bisbe. Va ser el cardenal Omella el que es va desplaçar al Marroc. Aquest sacerdot es diu Cristóbal López Romero. Vaig tenir la fortuna, la sort de poder anar amb ell a veure com l'ordenava el cardenal Omella. Al anar, no, però al tornar vaig tenir amb l'avió, estava al costat d'ell, vam poder dialogar bastant amb el cardenal Omella. Però Cristóbal López Romero, que el van anomenar bisbe de Rabat, al cap d'un any ara ja és cardenal. Vaig tenir amb ell bastantes converses i el tema que vam tractar en profunditat, i les paraules que em va dir doncs s'assembla molt a el que jo ja pensava, i és que t'has d'acostar al costat de la joventut i t'has de renovar. El problema és com i de quina manera. Aquest és el verdader problema. Però jo, aprofitant aquesta benentesa d'aquesta xarra que tenim amb tu, no sóc cap profeta, no sóc cap persona doncs que vulgui intentar profetitzar les coses, però tal com veig el món, i al món em refereixo doncs als jihadistes, i em refereixo a totes les guerres i tot el que està passant al món, penso que Cristóbal López Romero algun dia pot ser alguna cosa més. I és una persona doncs de que, a part de que és humana, molt caritativa i molt teològica, s'obre a tothom. Jo l'he sentit dir missa en francès, que és l'idioma que es parla al Marroc, en àrab, va recitar el Pare Nostre en àrab, en anglès, en castellà, evidentment, i és un home que està molt preparat i que sembla ser que el papa actual, el papa Francesc, li té molta confiança, i és possible, no ho sé, és una profecia, digue-li com vulguis, però jo penso que el dia de demà serà alguna cosa més.
No, tenim en compte, i a més va estar aquí a Terrassa fa relativament poc, abans de tots aquests esdeveniments del virus, i vaig tindre la sort de poder conèixer precisament la seva alçada humana. Tornant al Sant Pare, en un moment en què les coses estan tan tenses, tan dividides, jo crec que gran part de no entendre el Sant Pare és que en el fons la misericòrdia fa por, i possiblement el que necessita molt la nostra societat és misericòrdia. I mai, quan una cosa és molt de crisi, mai és del tot acceptada, perquè no cal oblidar que Cris doncs ho va tenir difícil, no? I a mi em fa l'efecte que passa sempre amb aquest Sant Pare, doncs seria en un món tan dur, resulta que és capaç de posar la mirada a la perifèria, en els que estan més lluny, i parla amb una intensitat de misericòrdia fortíssima, la qual cosa provoca un enrenou i provoca por, provoca vertigen. Però és que les coses de Déu provoquen por i provoquen vertigen. Per tant, em donaria la sensació que és això, no? L'adequació sempre... no estem vivint uns papats, diguéssim, a l'uso. Els estem vivint molt profètics.
Sí, està clar. Vull dir, el problema és el que hem comentat ja, no? El papa té les coses molt clares. Molt clares. I, evidentment, crec que tots els que estan al seu voltant haurien de seguir les seves directrius. I tu saps, Toni, que dintre de l'Església hi ha diferents camins i diferents maneres de veure les coses. I això penso que és un problema greu. No vull dir que ell sempre tingui raó. Potser s'equivoca amb alguna cosa. Però penso que s'equivoquen més els que no pensen com ell. Jo crec molt en l'Esperit Sant. I si el papa Francesc avui està al capdamunt de l'Església, és perquè l'Esperit Sant ho ha volgut. I penso que tothom, tots, des del nostre lloc, jo per desgràcia no puc intervenir perquè no sóc ningú dintre de l'Església, sóc un simple catòlic, un simple cristià, però sí que hi ha persones, doncs, que haurien de fer-li més cas del que li fan. I penso així.
I jo, donant-te moltíssim la raó, et diria, veient una miqueta fins i tot la primera comunitat cristiana, jo el que no veuria tan malament és l'atenció. Perquè el que a mi m'impacta més de Crist és aquesta confiança que ens té, que Crist no escriu res, tret d'aquelles paraules que va escriure la sorra, no tenim constància, no escriu res. Per tant, i resulta que ha mort, i precisament els que estan al peu de la creu, llevat de Joan, no són aquells que va seguir. I la verge, en lloc de quedar-se, la verge se'n va allà al cenacle. Per tant, jo diria, no tinc tanta por cada dia, em passa més, a l'atenció. I penso que l'atenció, i jo diria que és del propi pensament del Sant Pare, si t'hi fixes amb les seves paraules, ell intenta amb la seva paraula obrir camí, obrir trajectòries, obrir discerniments. Jo veig que ell ja sap les reaccions que hi hauran, però pensa que són bones. Sí, jo crec que aquesta tensió, possiblement amb ulls molt d'anàlisis, diríem quina llàstima, però potser dona molta fecunditat, perquè també hi havia tensions, i Sant Joan i Sant Pere, doncs...
Sí, evidentment, sempre hi ha hagut tensions, sempre hi ha hagut diferents maneres de veure les coses, no? Si tots fóssim iguals, doncs no hi hauria problemes, no hi hauria guerres, no hi hauria baralles, no hi hauria res de lo que evidentment fa mal a la humanitat. Però per desgràcia no és així, tots som lliures, no? Però penso que dintre del món de l'Església, deixant clar lo que estàs dient, doncs, de que segurament ja sap ell que prohibiria tot això, penso que els que no estan al seu costat poden dir que jo sóc un fan d'aquest papa. Pues ho sóc, sí senyor, de tots poder, però d'aquest poder encara més. Per què? Pues perquè veig la seva forma de fer les coses, la seva forma d'escriure les coses. Mira, jo precisament la setmana passada vaig tornar a veure, ja és la segona o tercera vegada que la veig, aquesta pel·lícula que a mi m'encanta, que és Los dos papas, suposo que l'ha vist tothom, no? Mm. On els dos papes, el papa emèrit i el papa, doncs, es troben. I la forma que va arribar, pues, el papa actual, el papa Francesc, a ser papa, que li va demanar la dimissió 50 vegades quan era cardenal en el papa, com a cardenal. I el papa li va preguntar, diu, vols marxar de l'església? Diu, no, jo vull ser un simple rector de la meva parròquia, vull deixar de ser cardenal. Però si en el conclave et van votant a tu també, et van votant a tu. Sí, però jo, mira, jo ja sóc diferent, jo penso d'una manera diferent, no sóc tan tradicional, jo penso que l'església hauria de ser una cosa més oberta, perquè estem perdent fidels, cada dia marxen més. I recordo que aquesta conversa, que sobresalient per l'autor del guió, i a més corroborat pels dos papes, perquè quan es va fer aquest guió tots dos papes van donar l'okay en aquest guió de la pel·lícula, penso que allà els cristians, els homes de bona fe i els catòlics poden trobar molt bé per què avui és papa el papa Francesc.
Doncs de veritat que et donem les gràcies, perquè el que és important en aquestes converses dels nostres programes és deixar emergir també que surti la sorpresa, i llavors t'agraeixo el to, diguéssim, apassionat i serè, i aquesta confrontació positiva, i que jo em fa la feina que ens ajuda. Ha estat un bon regal de Reis. S'han portat bé els Reis amb tu?
Mira, jo penso que els meus Reis serien bons si veig contents a les persones que m'envolten, no? Si ells estan contents, han sigut uns bons Reis.
Ja saps que el rellotge a la ràdio és un imperatiu impressionant.
Per desgràcia, sí. Jo recordo els meus temps aquí a Ràdio Terrassa, que em tallaven cada 5 minuts perquè xerrava massa.
Doncs moltes gràcies, Joan. Estic content i estic molt content de tu. Bona nit.
Bona nit.
Adéu-siau, que tornarem a remar.